Escolta Sa Pobla Ràdio quan vulguis i on vulguis. Cerca tots els nostres programes a www.sapoblaradio.cat. Em vaig assabentar de la mort de la Dora Bonnin en una andana de tren mentre mirava de cua d'ull el diari d'un senyor que també esperava el comboi per anar a Barcelona. Jo aleshores vivia en una petita població de la Costa Daurada on m'havia refugiat després de trencar amb la meva parella. De la relació en quedava un fill de 3 anys, molt ressentiment i alguns deutes. I així comença la darrera novel·la de Melcior Comas sobre la terra impura. Aquí avui tenim el plaer de tenir a l'altra part del telèfon. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
Moltes gràcies per aquesta estoneta amb nosaltres, que aprofitarem per xerrar d'aquest llibre. Un llibre que va sortir, que es va publicar el passat 29 d'agost, té per títol Sobre la terra impura, i a hores d'ara ja s'ha esgotat la primera edició, si no vaig ser equivocada, i a més també li ha valgut el premi Punt de Llibre Núvol 2018. Explica'm-nos primerament sobre què tracta aquesta novel·la.
Bueno, és una novel·la, doncs, soc un escriptor mallorquí que viu a Barcelona i li encarreguen, doncs, que faci un encàrrec editorial, que és acabar de transcriure les memòries d'una actriu catalana amb la qual ell també havia tingut contacte feia molt d'anys, perquè era sa mare d'un que havia estat el seu més gran amic quan eren petits, no? I, bueno, i a partir d'aquestes memòries incompletes que ell comença a transcriure per donar-li forma de llibre i que se pugui publicar, ja que aquesta dona no ho ha pogut fer perquè ha tingut una mort una mica precipitada, no? Relativament jove. I, bé, aquí se comencen a explicar, doncs, un seguit d'històries relacionades amb aquesta família mallorquina i un seguit de misteris que van envoltant, doncs, també tota aquesta família, en la qual el propi escriptor començarà a tenir, doncs, relació, perquè reprendrà l'amistat amb el fill d'aquesta dona morta i després també amb tots els altres membres de la família, no?
L'obra es qualifica d'una novel·la thriller, un enigma que hi ha al voltant d'una desaparició. Ha estat per tu el repte, com a escriptor, mantenir una intriga al llarg de les pàgines d'aquesta novel·la?
Bé, sempre ves, no? El que volem com a escriptors és que mos comencin a llegir i posar dins la ment de la persona que mos llegeix un seguit d'interrogants, no? I veure fins a quin punt seràs capaç de mantenir el lector amb aquests interrogants a dins del cap, no? Quan més temps jo faci durar aquests interrogants, doncs més te tindré entretengut en el llibre, no? Més te tindré, doncs, encuriosit i amb ganes de passar pàgines, aprendre noves coses, plantar-te nous interrogants, però una mica part dels trucs, una mica de l'enginyeria d'aquest ofici d'escriure novel·les, no?
A parles de la família com a tema en aquesta novel·la i també en altres, entenc que és un tema que t'interessa. Podrien arribar a la conclusió que d'un determinat llinatge o tenir determinades amistats també les poden considerar família, perquè la gent que és a vegades pot ser una fatalitat o ens pot condicionar?
Bé, jo crec que sí, no? Vull dir, a vegades mos lligam a determinades persones amb una força, no?, que no sabem de bon surt, no? És com una espècie d'enamorament, que a vegades té, doncs, també les relacions d'amistat o les relacions de dependència que establim a determinades persones, no? Això, no?, reflexionar sobre lligams humans, no?, la manera en què les persones ens relacionem, doncs és un tema literari, doncs, etern, no? Sempre la literatura ha parlat d'això, no?, de per què som com som, qui mos ha fet com som, no?, i per què mos atraïm o mos odiam, no?
Un tema sense final, seguríssim, sí, vull dir, que sempre no s'esgota mai el tema de les relacions.
Per sort, per els escriptors, no?
El títol de la novel·la és un vers del conegut Pi de Formentor, de Costa i Llobera. Jo encara no l'he llegit a la novel·la, però ja volia demanar-te com lliga un poema com el Pi de Formentor, que els mallorquins tothom en sabem un bocinet, el manco, sobre, sí, amb una novel·la que tracta sobre amistat, família, sexe, doblers, poder...
Bé, hi ha un lligam irònic, no? Perquè els personatges que són aquest escriptor i el seu, i és que era el seu gran amic d'infantesa, no? Que ara se retroben quan tots dos tenen més de 35 anys, no? I fa com a 20 anys que no se veien. Bueno, se'n recorden del poema perquè els ho varen fer prendre de memòria a l'escola, no? I això és una mica un record compartit, no? I també riuen perquè els versos aquests els fan una certa gràcia per la seva música, per la seva pompositat, no? Són uns versos un poc grandiloquents. I bueno, la novel·la en cap moment se diu, no?, que el títol vengui dels versos de Costa i Llobera del Pi de Formentor. Jo quan vaig escriure la novel·la vaig dir, no ho diré a ningú i segur que ningú se'n temerà, no? Però només d'anunciar el títol quan faltaven uns mesos perquè sortís el llibre, ja tothom ja ho havia dit.
Veus, això va ser un enigma que no vas poder mantenir, aquest.
No, jo vaig dir, vaig pensar, un moment, no posarem el versos com a cita del llibre i tothom s'ho sabrà, però després vaig pensar, no ho diguis, i a veure qui serà que, però tothom.
Va ser relativament ràpid, idò.
Massa ràpid.
El que ens explicaves de la història, hem de dir que pivota al voltant d'una família de calçat d'Inca, sí. La família Verdera és un clan poderós, antifalangistes, es varen ferri fent sabates. Això a tots nosaltres aquí ens sona bastant, a tot aquest escenari. Té relació...
Perquè serà, no?
Sí, perquè serà. Té alguna relació a la realitat, alguna reminiscència?
Bueno, hi ha reminiscències, hi ha coses doncs, que he sentit explicar, però no responen a cap personatge en concret. Això jo vull que quedi clar, no estic parlant de cap família en concret ni de cap persona en concret, sinó que és un conjunt de detalls, una mica qualsevol escriptor fa com el Dr. Frankenstein, no? Que cosia trossos, no? I després que creava el seu monstre, no? Doncs els escriptors feim el mateix, a partir de coses que t'han dit, a partir de coses que has llegit, a partir de coses que t'has inventat i ja has somiat, doncs construeixes els teus propis personatges, no? Hi ha coses que sí, que si llegeixes la novel·la atentament, doncs hi coneixes una mica aquest paisatge humà i aquesta història de determinades empreses, podràs veure doncs que són coses reals. I d'altres, per exemple, hi ha coses que jo me vaig inventar que després hi ha gent que m'ha vengut a dir no, idò, això no t'ho inventaràs, pot ser, però és que això va ser així, saps?
Sí, això de que la ficció supera la realitat a vegades.
Sí, a vegades sí, o tu fas una determinada conjectura, no? Tu imagines que sí, allò que t'he de dir, si dos i dos són quatre, i tu poses els quatre, però el t'inventes, no? I després resulta que era fàcilment deduïble, no?
Ja.
Però bé, és això, no és una novel·la que intenti doncs, ser una novel·la en clau de cap determinada persona, no? Perquè jo el que sempre dic, un escriptor el que ha de fer és escriure una cosa que és fruit de la seva imaginació, però jo no tindria mèrit tampoc, diguem-ne, copiar-ho d'una determinada nissaga en concret, diguem-ne, no? Perquè si no, a on seria la meva feina, no?
Sí, i a fi de comptes també un escriu sobre allò que sap i que coneix, sobre la seva pròpia vida, i és inevitable que hi reconeguem el paisatge illenc i els voltants de la pobla inca que queda tan a prop. Sí. Això és inevitable,
no, ja,
també.
A la novel·la hi ha un parell d'escenes situades a la pobla.
És veritat?
Sí. No? Diu, bueno, surt retratat, doncs sí, la pobla. El personatge, durant unes setmanes, té una preocupació que s'imagina que el volen matar. S'amaga la pobla.
Mira.
Bueno, perquè té una casa d'una padrina, no? Curiosament, això sí que és com jo, no?
Això mateix.
S'hi amaga allà, doncs, una mica per fer balanç de tot plegat i seguia investigant unes coses que encara no sap, no?
El protagonista...
Però ja t'he dit, la novel·la sí que hi surt un retrat bastant fidel de lo que és la pobla, la Marjal, i el camí que va d'Inca a la Pobla fins a arribar doncs, a Can Picafort, no? Tot això.
Ho reconeixerem bé. Ens deies al principi que el protagonista és un escriptor. També fa de reporter cultural, fa altres feines. En certa manera ha volgut retratar també la realitat de la professió i de les dificultats de poder viure de l'escriptura.
Sí, bueno, és un dels reptes també, no? Fer una novel·la que reflectís una mica l'estat del periodisme, de la cultura catalana, d'acord? De la precarietat que envolta un determinat món, no? Però bé, sensiblement per això, perquè és un món que conec de prop i tenir una mica de confiança per escriure sobre això, no? Però no. També no, tampoc és un món que jo em faci cap mena de crítica, sinó que també crec que els personatges bastant feliç fent de periodista i anant de munt i avall, no? Entrevistant gent, coneixent persones, fent cròniques, reportatges, etc. No? Això també és una mica com en Tintín, no?
Ja.
Que anava munt i avall. I això també és molt engrescador per el tipus de problema que li farem fer, no?, com a personatge.
Mm-hmm. Sobre tu i sobre la novel·la, a Núvol llegia, deia: com es abraça el mestratge dels grans Llorenç Villalonga, Fili Roth, sense renunciar mai a Balzac? Quan llegeixes coses així, què penses? Quan situen el teu nom en grans personatges de la literatura?
Bueno, penso que tothom s'equivoca de qualque manera, no? Tal més que s'equivoquin d'una manera tan agradable, no? Bé, jo crec que el que has de fer com a escriptor és intentar fer-ho el màxim bé que puguis, no? I has de tenir uns referents que són de grans escriptors, siguin de grans escriptors mallorquins com en Villalonga o en Porcel, no? O grans escriptors nord-americans o francesos com són els caps d'en Roth o de Balzac. Jo no seré qui digui que ho faig tan bé com ells, perquè seria ridícul, no? Però el que intentes és fer-ho bé, no? Això. Després els crítics diuen una mica el que sembla, no?
Aquesta ja és la teva setena novel·la, L'aire del món, L'estupor que us espera, El llibre de plaers immensos, La batalla de Walter Stamm, Viatge al centre de la Terra, Hotel Indira i Sobre la Terra impura, aquest llibre que acabes de publicar. D'aquests set, tens algun fill preferit o no?
Bueno, jo m'agraden tots. Jo a cada moment he intentat fer el millor llibre que sabia, he intentat doncs, fer el millor que sabia, el que sabia en aquell moment. Evidentment no és el mateix quan comences a escriure un primer llibre amb 20 anys que quan ara ja en tinc 38. No? Han passat molt de temps, he pogut llegir molt més llibres, he après moltes més tècniques i també més ofici, no? Però suposo que cada vegada doncs, se mostra una mica més de seguretat a l'hora de narrar i d'escriure, no? Però bé, això és quan qualsevol altre ofici, no? Quan dus 20 anys fent una determinada cosa, doncs tens més seguretat i tens més desinvoltura, no?, per dir-ho d'alguna manera, que no quan comences, no? Quan comences a conduir un cotxe per primera vegada a la teva vida, no?, que les mans te tremolen i els peus, no? Sí. No és el mateix doncs, quan ja portes molts anys fent el mateix.
Ara que parles precisament de l'ofici, vas escriure la primera novel·la quan tenies 24 anys i ara deies que en tens 38, per tant són unes 100 novel·les en 12 anys, si no m'equivoc. Com ho fas? Escrius cada dia? Com ets la teva manera de fer feina? És molt disciplinat?
Bueno, intent no ser disciplinat, però cap sent disciplinat, no? Perquè tens idees i en aquestes idees demanen sortir i poses un determinat ordre, poses una determinada rutina i clar, un any té 52 setmanes, només que facis dues pàgines per setmana, doncs al final d'un any ja en tens 100 de pàgines, no? I en dos anys doncs ja en tens 200, no? Vull dir que els anys passen i si tu ets constant i poses doncs, perseverança i una miqueta de passió, doncs al final pots acabar fent un llibre, bo o dolent, això ja ho diran els altres, però el llibre sortirà, no?
A més, també ha cridat l'atenció que totes les teves novel·les han estat premiades, per tant, estàs d'enhorabona. Quina importància...
Jo vaig publicar aquest llibre sense cap premi ja. I ara me n'han donat un.
I ja en tens un. Quina importància té per tu el reconeixement, diríem?
Bé, no ho sé. A mi també m'és un poc igual, en el sentit que si no te donen un premi tampoc t'has de frustrar, saps què te vull dir? Mm. I perquè no te frustris quan no te donen un premi, el que has de fer és tampoc posar-te molt content quan te'n donin un.
Ja.
Has de manejar molt bé les teves emocions, sobretot si vols ser un escriptor que fa una mica la seva, no? Que fa el que li surt de dins, mm-hmm. i que no se deixa condicionar ni per l'alegria, ni per l'entusiasme dels altres, ni per mal humor, ni les crítiques faratges dels altres, no?
Mm-hmm.
Tu has de tenir ben clar el que tu vols fer, com ho vols fer, i fer-ho, no? I que no te condicioni, ja t'ho dic, ni un premi ni una mala crítica, no? Perquè jo m'ha passat de tot en 20 anys. Vull dir, de punt en què tu dius en què te comparen amb els millors escriptors de la història, o te diuen que ets el pitjor escriptor del món. Mm. Vull dir, i possiblement les dues coses puguin arribar a ser certes, saps? Així que no passa res.
I tot s'ha de saber encaixar, també és important.
Sí, això és molt important.
I què fas ara? Què estàs fent? Ja escrius alguna cosa nova?
Estic escrivint una novel·la, com sempre.
No t'has pres vacances, per tant?
No em faig de vacances. Jo tinc personatges que me venen a veure i els he de donar feina. No?
Clar.
Una mica com qui té una empresa, no? Que la gent li ve a tocar les portes, no? A mi me passa una mica el mateix, però amb personatges.
Sí, les visites s'han de rebre quan arriben.
Has de posar un plat a taula.
Molt bé. Melcia, moltes gràcies per haver xerrat una estoneta amb nosaltres i espero que te tornen a tenir per aquí, encara que sigui via telefònica. I si vens a la Pobla, estàs convidat a passar pels estudis de la ràdio i així xerrar una estoneta amb tu en persona. D'acord?
Molt bé.
Gràcies.
D'acord.
Una abraçada forta. Adeu.
Adeu, bon dia.